Bon dia a tothom, benvinguts. Obrim de nou com cada dissabte la nostra finestra de bat a bat. Començarem escoltant l'espai Temps era temps i el seguiran el planeta i l'art d'educar. Amb aquest darrer espai tancarem la finestra i obrirem un nou programa, l'informatiu, que ens acompanyarà fins a l'hora del vermut. Comencem, doncs, donant una ullada retrospectiva cap a la nostra història. Us deixem amb Temps era temps.
Temps era temps. El programa d'història de Ràdio Falset.
Bon dia. De nou amb tots vosaltres, Temps era temps, el programa d'història de Ràdio Falset.
Compartirem i reviurem avui uns fets que tingueren els seus orígens a Falset, però que va desplaçar i dispersar els seus protagonistes cap a diferents països i situacions.
I aquí els nostres col·laboradors del programa, Toni Orensans, bon dia.
Bon dia.
I Pere Audí, bon dia.
Hola, bon dia.
El presentem Àngels Martí i Isabel Gallà, amb la col·laboració del nostre tècnic Jordi Borja.
El nostre serà avui un programa especial, un programa dedicat als falsetans a l'exili. Toni Orensans ens introduirà de ple en el tema central.
Tot i que al llarg de la història d'Espanya hi ha hagut nombrosos exilis per raons polítiques, l'exili tràgic per antonomàcia, l'exili de tots els exilis, va ser el que va provocar el final de la Guerra Civil del 1936 al 1939. Tots tenim al cap alguna imatge de les inacabables fileres de fugitius que van creuar la frontera amb França al 1939. Entre els fugitius hi havia unitats senceres de l'exèrcit republicà o el que en quedava, però també una nombrosa població civil, homes, dones, vells, nens, gent de totes les edats que marxava amb el poc que tenia a sobre, ligeros d'equipaje, que va dir Machado, un altre exilat. Però fugien també les autoritats republicanes que podien i amb ells també marxaven a l'exili les institucions que anys abans havien estat referendades a les urnes. S'iniciava un èxode de dimensions brutals, en quantitat, però també en qualitat. Fugien metges, catedràtics, jutges, farmacèutics, escriptors, intel·lectuals i milers de persones de peu pla, pagesos, paletes, fusters, gent normal i corrent, que en molts casos eren dels nostres pobles, de Falset, de la comarca del Priorat, on caldria comptabilitzar i mirar amb atenció què va representar aquest exili, quanta gent va marxar, quants van tornar, qui eren, per què fugien, no ho sabem exactament. Sí que sabem, però, que encara avui hi ha falsetans que van haver de fer les maletes cuita corrent al 1939 i que segueixen vius, fills de Falset que han viscut sempre a l'exili i que s'hi han tornat, ho han fet només uns pocs dies. I avui el que volem és parlar amb ells, amb els exiliats de Falset, i ho fem justament 70 anys després d'aquell èxode gairebé bíblic.
Tal com ha dit el Toni, fa 70 anys, el 1939, s'iniciava l'exili massiu de la Guerra Civil. Petits i grans, homes i dones, van fugir esparverats i van creuar la frontera francesa a la recerca de la salvació. No buscaven més que salvar el coll, com a mínim inicialment.
Però el règim franquista va durar el que va durar, del 39 al 75. I molta d'aquella gent que fugia amb el convenciment de poder tornar aviat ha hagut de viure lluny de casa la resta de la seva vida. Aquestes històries no són alienes, són històries de l'exili viscudes per familiars nostres, per gent de Falset i de la comarca del Priorat, tot i que d'allò ja en faci 70 anys.
Avui volem conèixer la història d'algun d'aquests exiliats, com el cas de Modesto González Rull, nascut a Falset el 1915 i exiliat el 1939. Segueix vivint a França. Senyor Modesto, com comença el seu exili? En quin moment s'adona que no queda altre remei que fugir?
El meu comença quan les tropes regulars, les tropes republicanes, oi?, ens van portar fins a la frontera.
Vostè ja estava...
Vaig estar seguit per les metralladores franquistes. Jo vaig passar la frontera amb una colla que anàvem, oi?
Sí.
Hi havia un camió destapat, oi? Que érem tots dalt, ple de soldats, i jo amb ells, i hi havia, seguit d'un cotxe, que hi havia un capità amb el seu xòfer. Bon, vam arribar a un lloc on les metralladores franquistes mos tapaven el pas, no ens deixaven passar. Vam baixar del camió i el xòfer del capità va sortir del costat d'anaven les metralladores i va caure. Va caure mort per les metralladores, ametrallat.
Allí al seu costat.
I nosaltres vam tindre de passar quasi bé la frontera a Gatameu, com diuen, oi? Per fugir dels tiros de les metralladores.
I Modesto, allò era una mica com l'apocalipsi final, per entendre'ns.
La desbandada completa, saps? Allò era l'apocalipsi, sí. Salva qui pugui, oi?
Perquè llavors què va fer cap amb un
camp? Després vam anar avançant, caminant, oi? Per arribar a la veritable frontera. Doncs llavors ja les metralladores ja no m'ho seguien, no podien, oi? I vam arribar a la frontera on estava ple de gendarmes.
Sí.
Que ens van dir, deposeu les armes. Jo portava una pistola allí, les que portaven, tot vos ho deixar. I seguiu el camí. Seguiu una carretera.
Sí.
I aquesta carretera ens va portar al camp de concentració de Sant Ciprien, sur mer.
Que hi havia molta gent al camp de concentració de Sant Ciprien, no?
Molta gent, sí. Però això va passar, que eren les 10, les 11 del matí, i vam tindre de marxar a peu fins que hi ha una sèrie de quilòmetres de la frontera fins a Sant Ciprien, a peu, passar tota la nit amb aquell fred que feia, que era el 9 de març, exactament, avui, aviat farà l'aniversari, el 9 de març, vam passar la frontera, doncs, i vam seguir a peu, fins allà, sense menjar, no teníem ni menjar ni beure, no teníem res, portàvem una manta, tot el que teníem damunt.
I...
Oi? Vam mirar, perquè teníem un fred, vam mirar de fer foc, perquè passaven vinyes, no?, però com que els sarments eren verds, no es van encendre. I així vam tindre de passar tota la nit fins arribant allà baix. I allà baix, a la platja, el camp de concentració era la platja, hi havia tot voltat de soldats senegalesos,
sí,
que ens guardaven, si tu vols, oi? I tirats a la platja.
I com ho feu a la platja per tapar-vos, per fer-vos per el fred?
Per tapar-vos, el que tenia una manta se tapava, s'ajuntaven entre diversos, no?, per estar calents, i hi havia que no tenien res, i feien un clot a la sorra, oi? Perquè el vent no els hi toqués.
I després, durant els dies que van ser-hi...
I havien posat ja unes fonts per tindre aigua, oi? Però aquestes fonts són aquelles fonts que manxen, saps?
Com una bomba.
Com una bomba, sí. I són al detrás, eren al detrás de... uns quants metres detrás del mar, oi? Però aquella aigua era salada. I així tothom va tindre la diarrea.
I bevien aigua salada, Emili. Modesto, quin remei.
I va durar molts dies, van estar molt temps.
Això va durar un mes o alguna cosa així.
I les condicions sempre van ser les mateixes.
Que llavors nosaltres ens vam ajuntar els falsetans, ens vam trobar, no? I hi havia el Bartomeu, el pare del Jaume Toda, m'entendreu millor, potser, no?
Sí.
El pare del Jaume Toda i el pare del
Domènec.
Del Domènec, que van morir allí.
Al camp de concentració?
No, els van treure malalts, diguéssim, no?
Yeah.
Van portar a l'hospital, però van morir allí.
Van arribar malalts ja?
Van arribar malalts, sí, estaven malalts aquí ja. Estaven molt, molt...
I Modesto, quanta gent de Falset eren allí? Qui recorda vostè?
Allí hi havia el Micola.
Sí.
El Micola. El Micola amb el seu cunyat, em sembla, i un nebot que van vindre amb un carro. Doncs es van ajuntar amb nosaltres. Hi havia el Borràs, el Josep Borràs. Hi havia el Josep Campos.
I Modesto, si hagués de fer una foto d'això del camp de concentració Argelers, és a dir, quanta gent hi podia haver allí? És a dir, o sigui, què és el que vostè li ve al cap en aquest moment?
Hi podia haver 300.000, 400.000 persones. Impossible.
I vivien en barracons?
No, res, absolutament res. Res, al Camp Nou.
Ja.
Res.
Sí, sí.
Damunt de la sorra, damunt de la sorra de la platja, oi?
Sí, sí.
Dir, com si anessis a banyar, la mateixa cosa.
I què els donaven per menjar?
Res. Vam estar 5 dies sense donar-nos res per menjar. I el cinquè dia, va vindre un camió ple de pa,
sí.
Unes tortes que feien pels soldats, oi?
Sí, sí.
I guardat per gendarmes. Però com que la fam era aquella, oi? Que el que va poder, vam atacar el camió, oi? Els gendarmes, cops de culata, allí on podien, no? Per evitar que els prenguessin, però te'n foties pas mal. T'estimaves més tindre un pa i un cop de culata que no res, oi?
I Modesto, quan surt d'allí? És a dir, com acaba?
I llavors vam sortir, vam formar el camp dels catalans.
I què era el camp dels catalans?
Els camps dels catalans es van... doncs els catalans ens van prendre els noms i tot això, i vam anar a Zeta.
Al camp d'Agde, no? Era això?
Al camp d'Agde. Voilà. I al cap d'acte allí hi havia ja barraques fetes.
I allí els falsetans continuaven agrupats?
Sí.
I allí se'n van...
No, perquè al camp, a Sant Ciprien, allí,
sí.
Hi havia notícies, donaven notícies, que els que volien anar, tornar cap a Espanya, podien anar-hi.
Que no els hi farien res, deien, no?
Deien que no els hi farien res.
I algú que va tornar?
Sí, hi havia que va tornar. Hi havia, per exemple, el Cassut.
Sí.
El Cassut, el músic, si ho sabeu, no, oi?
Sí.
No sé si l'ho conegut. Doncs i el germà del Borràs, aquest que dic de la música.
Sí, el germà del Marcelino.
El germà del Marcelino. També va anar, i altres que no me'n recordo ara el nom, no? Que van anar directament ja cap al costat, hi havia el costat franquista i el costat republicà, oi? Si volies anar cap a Espanya, anaves a un costat, si podies quedar, quedaves a l'altre.
I vostè en aquell moment, Modesto, era conscient que no podia tornar.
Exactament, ni pensar-hi, oi? Nosaltres pensàvem més aviat a Mèxic,
sí.
Cap al Mèxic, oi? I llavors, alguns, Rússia.
I com es va anar decidint tot això, cap on anava cada un?
A l'Agde vam estar 3 o 4 mesos. I en 3 o 4 mesos, un dia ens trobem que les barraques estaven voltades de gendarmes i em deia, au, preneu els paquets i endavant. No sabia on ens portaven. En forma vam passar el poble cap a l'estació. I quan passàvem pels pobles, sí, a peu, evidentment, sí, no, la gent agafava els crios i els tenia, com si perquè deien que els rojos republicans menjaven els petits.
I vostè ho recorda, això? Això ho recordo. És a dir, que agafaven els nens i els prenien.
Sí, sí. Els agafaven de por, no? Les mares agafaven, no? Perquè sortien, són els pobles petits, no? Sortien la gent a veure, oi? No? I perquè anàvem vestits de la manera com Déu volia, saps? Una sabata i una espardenya, no?
Sí, sí.
I vostè...
Fèiem pietat, oi?
I algú els va ajudar quan van passar pels pobles, espontàniament, no?
No, res. No. Cap allà. Doncs vam arribar a Agde, ens van posar als camps, i cap de 3 o 4 mesos, dic, les dos barraques van estar voltades de gendarmes, donc la nostra, i cap a l'estació, i en camions cap a l'estació, i d'allí cap a Niça.
I a Niça què passava?
A Niça van baixar, ens van fer baixar del tren, no? I cap a la muntanya. Ens van pujar a la muntanya a 2.500 metres, a la Vallée de Latiné, si me'n recordo el nom, oi? La Vallée de Latiné. 2.600 metres.
I què feien allí?
Allí hi havia un barracament,
sí,
oi? De tentes de campanya de la Guerra del 14. I dormíem allí. I allí ens feien fer carreteres. Una carretera que anava cap a Itàlia, que això és a prop de la frontera d'Itàlia.
Sense cobrar, modesto.
A veure, cobrar... Si que donessin menjar i estava bé, eh? Com em diré... cada un tenia un pic o una pala, un pic o una pala, oi?
Sí.
I estàvem guardats per l'exèrcit, per gent de l'exèrcit francès, oi? Estàvem guardats i cap a treballar, mos feien treballar, a fer la carretera, oi? A picar...
I Modesto, vostè quan recobra la llibertat?
D'allà ens porten a peu a través les muntanyes cap a la frontera alemana, cap a l'est. I estàvem davant de la línia Maginot.
Aha.
Davant, eh? Que allí ens feien fer, feien per fer barraques amb obra i fèiem els solaments. Però hi havia, era l'hivern del 40, hi havia feia un fred i una neu que amb el pic no podies clavar la terra perquè la terra estava gelada a més de 50 metres, de 50 centímetres, oi?
Sí.
I vam estar allí per allotjar, allotjàvem en fermes, en cases de queixes,
en granges. Cases
de, granges, exacte, granges, oi? Tirats allí. I allí vam estar fins que els alemanys van atacar. Així que les primeres bales alemanes,
sí,
van ser nosaltres que les vam tindre. I llavors, cuita, cames en l'aire i el que pugui, i escapat. Ens vam escapar perquè no podíem estar més allí, oi? No, els alemanys entraven de tota manera. Però hi van haver molts espanyols que hi havia a la companyia aquesta, companyia de treballadors, que deien,
sí,
que deien, bo, jo ja en tinc prou, jo em quedo aquí, jo no puc més. I n'estàvem prou de guerra i de tiros i tot això, i es van quedar allí.
O sigui, jo em quedo aquí a morir.
I es van quedar allí, quasi bé a morir, perquè els que van quedar, els alemans, van entrar, i aquells se van trobar que els van portar els alemans cap a Alemanya al camp de Mauthausen.
Sí.
Oi? Perquè jo vaig saber després, quan es van, després que ens vam trobar fora a la pau ja, no? Quan de la guerra. Amb un que es va salvar del camp de Mauthausen, i ens vam trobar, ja, quan te trobes així, d'on surtes, on vens, etcètera, no m'has explicat, diu, fulano, mors al cap de Mauthausen.
I quan s'acaba la Segona Guerra Mundial, vostè mateix, no?, esperava que Europa hagués ajudat a treure el franco, i esperàveu això?
Esperàvem això.
I quan se'n vau adonar que això no seria així?
Perquè... Era fàcil, si tu vols, de donar compte. Perquè si l'Espanya hagués guanyat la guerra, hauria sigut roja, oi?
Sí.
I hi hauria hagut, en Europa, hauria hagut Rússia d'un costat, Espanya de l'altre, comunistes, oi? I les democràcies no podien acceptar això.
Modest, t'hi acostumes mai a l'exili?
No, sempre amb l'esperança de tornar cap a Falset, oi? Però en un moment donat vaig veure que no podia ser. Els nens, per estar a l'escola, vam tindre de fer els francesos de seguida, si no hi havia una sèrie d'estranger, comprens? La,
sí.
La qüestió d'estranger existeix, oi?
Sí, sí.
Bon. I el mateix per mi. Jo estava molt bé a la fàbrica, molt ben vist, i em deien sempre a la fàbrica perquè no et fas francès a part entera, perquè treballàvem per l'exèrcit, oi? I,
sí.
Tenia, i em desplaçava, tenia de fer viatges, no? I no podia ser perquè no era un estranger, perquè era estranger, no era francès, oi? T'hauries d'anar allí, però no pots perquè ets estranger. Fes-te francès. I a última hora vaig veure que, com que anava fent gran, els pares s'havien mort, oi? No vaig poder vindre a l'enterro ni l'un ni l'altre, no? Vaig veure que la qüestió era fotuda, no? I llavors me'n vaig fer francès per millorar la meva situació, si tu vols.
I per viure més tranquil,
sí,
també.
Però jo, francès, només me tinc apuntat als papers, no? Perquè jo cada dia somio Falset, jo. Cada dia per Falset i els uns i els altres no, oi?
Cada dia hi pensa.
Cada dia hi penso. Cada dia hi penso. I el català, jo dic que no, tothom me diu el català, per exemple, la qüestió catalana, no? Que em deien, l'espanyol, atenció, català, no el fotem, no? Les feia així. Ah, oi, ara ni soc francès, oi? D'acord? Quan vinga a Falset, soc un estranger? Són els efectes de l'exili. Que et vaig dir, no?
Sí, sí.
L'exili és la nuesa del cor.
Sí, sí.
Com, no sé si compreneu això.
Sí, 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 és una mica que com si perdessis la identitat.
Ara ja dic jo, ja no soc, no sé on soc, ni jo no soc d'ací, d'aquí, ni soc d'allà. Soc a ni un par, no soc enlloc.
Enlloc. Modest González, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies. Modest, moltes gràcies.
Bé, escolta, sóc a la vostra disposició, Si voleu saber coses que jo pugui donar-vos compte, oi?
No, ja, en tot cas, en tornem a parlar, Modest.
D'acord.
Parlem també amb Emilio Marco, un altre falsetà de l'exili, en aquest cas, nascut al 1920. Emilio, bon dia.
Bon dia.
Com comença el seu exili, el teu exili? En quin moment t'adones que no queda altre remei que fugir? Com comença tot?
Nosaltres ja feia molt temps que ho veiem, que bueno, quan ja vam començar la retirada d'Aragó, després de la toma de Teruel i quan ja ve els combats de l'Ebro, tot això, nosaltres ja ho veiem que teníem que marxar, bueno, que teníem que... la guerra estava acabada. I nosaltres vam anar tirant, vam anar tirant hasta aquí la frontera, uns vam batre, teníem combats d'un costat i d'un altre, i bueno, hi vaig arribar aquí a la frontera, a Puigcerdà, i vaig passar la frontera el dia 10 de febrer del 39. A les 2 del matí passava el pont internacional de la carretera que va de Puigcerdà a Llívia, una enclava que té l'Espanya, aquí a França. I d'allí ens van ficar, quan havíem donat l'armament a les tropes franceses, a les autoritats, sí. Ens van ficar allí amb uns prats que hi havia plens d'aigua, i estàvem allí dintre. Hi havia les bèsties que havíem aportat, les vaques i tot això, i nosaltres pues, ja estàvem allí dintre igual. I vam estar uns quants dies allí a Burmadana, que han fet una festa molt bé, i jo, el mes de juliol, vam anar allí i vaig explicar les fotos aquelles que tenien, que no tenien cap explicació, i han fet un llibre que està molt bé. I després del camp de Burmadana, ens van portar al camp de Vernet d'Ariège.
La Vernet.
La Vernet,
sí. Emilio, fes-nos una foto per entendre'ns de com eren aquests camps on estaves. És a dir, què et ve al cap quan penses en el camp de Vernet, per exemple?
Quan vam estar allà al camp de Vernet, pues, bueno, mira, veiem que havíem perdut, que havíem fet 3 anys de lluitar per la llibertat i que mira que ho havíem perdut tot, encara teníem l'esperança de poder vindre encara a combatre a Espanya o, bueno, que féssim alguna cosa d'útil per salvar la llibertat.
Però allí molta misèria, homes, dones, vells...
Allí hi havia, en aquell camp, estàvem, per començar, estàvem 18.000.
I hi havia 18.000, dones, és això, no? Sí, 18.000.
Hi havia xiquets, hi havia vells, hi havia de jovens, i estàvem allí i no teníem res. Jo no tenia un paquet de roba ni tenia res, com tots estàvem allí, i dormíem a mateix damunt de la terra. I qui ploia, qui nevava, qui feia el temps que volia, perquè l'hivern 39 va ser un hivern aquí a França molt, molt dolent, va fer molt fred, i no teníem ni a menjar, ni teníem res. I estàvem allí dintre i ens guardaven i no podíem sortir. Bueno, n'hi havia molts que es van escapar. Jo no vaig tindre mai aquesta idea de'm poder escapar, perquè sabíem que si m'escapàvem, després t'agafaven i et ficaven a dintre a l'hipodromo que li van batitzar, un quadre de alambrades que feia 2 metres d'ample, i les alambrades, i estaves allí dintre, no tenies res, i no et donaven ni a menjar, ni a beure, res de res, pues, i no, mai em va vindre de l'idea de m'escapar del camp. Sí que tenia de l'idea de poder vindre una altra vegada, prendre les armes i embatre per la llibertat. Estàvem allí. I després del camp de Vernet d'Ariège, que era un camp disciplinari, era un camp que li deien sempre és el camp dels anarquistes i aquí els tenim que calmar a tots. I és al contrari, nosaltres vam formar de grups de futbol, vam formar grups de cine, de teatre, de cançons, de tota, i una barraca, ho sé que fèiem artistes. Hi havia un que li deien Gall, que estava en un diari de Barcelona, no me'n recordo el nom, i aquell va fer uns dibuixos molt bonics, i que ara surten en molts llibres. Vam estar en aquell camp, i després, quan el camp de Vernet se va acabar, vam anar al camp de Set Fonts. Sí. És allí que vaig trobar... alguns de Falset.
Com ara aquí?
Hi havia el Ricardo Pil, denominat el Soquet.
Sí, el
germà. D'un altre...
Montiet.
Sí, Montiet. I n'hi havia un altre que li deien... Jo no voldria que ningú s'enfadés perquè es dic els renoms. Vivia el Malanyet, que es deia el Josep Rateta. No puc dir altre nom. I... jo vaig estar uns dies allí, que no ens vam veure ja cap vegada, i després ja d'allí vaig sortir a treballar, ho sé que estic ara en aquest departament de Tours.
A Tours.
Andreu Luar, i vaig sortir a treballar. i vaig estar, bueno, sempre he estat aquí, ja fa 70 anys que estic en aquest departament.
I Emilio, la Segona Guerra Mundial, com l'agafa vostè?
La Segona Guerra Mundial vam anar, diu, no, que els alemans te persegueixen i en vez d'estar amb els alemans em vaig ficar a la resistència francesa i anàvem amb els parachutistes que venien les armes d'Anglaterra i estàvem amagats amb els boscs i mira, i contra, vam començar una altra lluita que teníem l'idea de lluitar contra el fascisme, contra les dictadures, que sigui del color que sigui, i mira, i vaig estar a la liberació d'aquí de Tours i vaig estar amb el maquis.
I a la resistència què fèieu? Quines activitats fèieu?
Què fèiem? Pues atacar els alemans de la forma que podíem, fer saltar ponts, quan hi havia convois que anaven per la carretera els atacar, i bueno, mira, fer sabotatges, tot el que seia. Hi havia un de Mora que li deien Salinas, que estava com electricista a l'estació del tren i treballava en una fàbrica que li deien Lyotard, i com que era electricista arreglava els avions, me ficava els fils contra del que tenien que fer i els avions no podien marxar com es diuen.
O sigui, els cruzava els cables, els creuava els cables, per entendre'ns.
No? És això. Jo tinc una mica de dificultat d'enraonar el català.
Eh? No, però parla bé.
No, que s'entén molt bé.
Emilio, una cosa, o sigui, a la resistència tu feies accions militars, no és que estessis allò ajudant a la rereguarda o intentant passar informació, no, portes el fusell a les mans.
Portàvem pistoles, sempre el cinturó i els fusells.
I els fusells. Hi ha alguna acció en la que, de la que estiguis més orgullós que d'una altra? De dir, et recordes algun episodi amb una intensitat determinada?
Sí, jo no puc dir moltes, perquè una vegada havíem anat amb un parachutista d'una punta del departament, teníem que portar les armes a una altra. I nosaltres vam baixar a Tours perquè necessitàvem un enlace que ens passés i que ens digués el camí. I amb aquell amic que tenia, pujàvem un carrer que li diuen la Tranche, i pujàvem caminant, tranquils, i teníem un cotxe que estava carregat d'armes amb un puesto, i allí una noia que va vindre i va dir, ens diu, mireu, marxeu de seguida cap a casa perquè els alemans vindran a buscar. I nosaltres li vam contestar que no teníem res, que no sabíem res. I ella ens va dir, sí, aneu cap a casa i sortiu el que teniu i marxeu. I vam anar, i una vegada havíem ja marxat de casa, pocs temps després, la Gestapo estava allí per a no es agafar. No ens van agafar, vam tindre sort aquell dia.
O sigui, no els va, no,
i d'aquestes coses...
No els van trobar el cotxe amb armes per molt poc, per entendre.
Sí.
I durant aquest període representa que intentàveu fer vida aparentment normal als pobles, o sigui, no estàveu emboscats, no vivíeu al bosc, per entendre'ns.
Estava al bosc i no hi estava. Estava una miqueta a fora del bosc i a dintre, perquè a la nit estàvem dintre els boscos, perquè jo muntava... Teníem les mateixes armes que ens enviaven d'Inglaterra, tenia les mateixes armes que teníem a la Guerra d'Espanya, txecoslovaques.
Uh-huh. Ja les sabia fanar, doncs.
Sí, i aquestes no coneixien els amics, que no coneixien el muntatge d'aquestes armes. I era jo, que pel sector aquest, que muntava les armes.
I per la nit fèieu guàrdies als boscos o què feia?
No fèiem guàrdia, ens reuníem i hi havia grups que anàvem a fer sabotatges.
Val. I durant el dia fèieu vida normal?
i el dia, va, dia normal, els que podíem, que no estaven coneguts, va, fent el dia normal, els que estaven coneguts es tenien que estar amagats, bueno, que tenien que estar amagats als boscos.
I, Emilio, et planteges mai entrar a Espanya per alguna raó?
Que si per vindre a Espanya...
Sí, si t'ho planteges, entrar a Espanya a fer algun amb el maquis, a intentar fer... El...
Ah, sí, això... Pues que nosaltres vam prestar molta... vam prestar molta força als maquis francesos. I nosaltres pensàvem que quan la França i Alemanya estiguessin alliberats, de la mateixa manera que vam ajudar amb les forces de la liberació,
sí,
que després ens ajudarien per vindre aquí a Espanya. I és tot el contrari, una vegada tot va estar alliberat, ja teníem que donar les armes i ningú ens va ajudar. Vam formar una ràdio en baix de, al damunt de Burmadame, entre Burmadame i Font Romeu, vam formar una ràdio, Ràdio Pirineica. I després no la vam fer treure perquè ja no volien les relacions entre l'Espanya i la França, no volien que estiguessin mal, i nosaltres, bueno, vam tindre que callar. Més no és per això que no veníem a Espanya, perquè molts amics meus van vindre cap aquí i a Espanya, que es van fer prendre. Més jo estava per arreplegar armes per als que volien vindre aquí a Espanya, perquè hi havia molts camps de militars americans aquí, al centre, i aquells soldats ens venien les armes i nosaltres les compràvem, bueno, que siguessin armes que no siguessin molt grosses, perquè els que venien aquí a Espanya les tinguessin.
I quan te n'adones que això del franquisme anava per llarg i que no s'acabava, que no s'acabaria? I que potser t'havies...
no hem tingut mai aquesta... No hem sigut mai desmoralitzats. Sempre hem tingut l'idea que teníem que lluitar contra el franquisme i contra el feixisme internacional. Nosaltres, l'idea que hem tingut des del dia 19 de juliol, els que vam ser voluntaris, els milicians, ha sigut de sempre estar amb la lluita, encara avui dia, contra les dictadures que sigui, la dictadura del color que sigui. Doncs sempre hem estat per vindre a lluitar. El que se ens ha fet molt llarg han sigut que les potències internacionals no, i els pobles no ens han ajudat per fotre el règim de Franco per terra.
I
jo tinc una soli aquí que està al procés de Nuremberg i estan tots allí, hi ha una cadira que està buida i hi ha el nom de Franco al damunt, que també hauria tingut, que està condemnat pels crims que va fer.
I vosaltres a l'exili, quan vau veure que ja heu estat molts anys tots exiliats, allà on vivíeu vosaltres, estàveu organitzats els exiliats?
Sí, 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 sí. Sí.
Heu tingut organització fins ara?
Encara estem organitzats. Els pocs que estem organitzats encara.
I quines activitats heu anat fent tots aquests anys que heu estat a l'exili?
Sí, sí, hem estat sempre organitzats.
I què heu fet? Quines activitats fèieu?
Les activitats fèiem... que aportàvem molts diners cap a Espanya per als que estaven a les presons, que la família pogués viure. Mm-hmm. Això ho hem fet molt.
Mm-hmm. Emilio, a més, al final acabes vivint a Tours i a prop de Tours i a Sant Martin-le-Beau, on hi va haver el govern a l'exili de la Generalitat.
De la Generalitat a Sant Martin-le-Beau.
En tens contacte?
Teníem contacte.
Què ens vas explicar? Perquè, per exemple, arribes a tractar amb el Terradellas.
Sí, jo era el Terradellas, que estava aquí a Sant Martínbo. Molt prop d'aquí a casa, hi ha 10 quilòmetres aproximadament.
I quin record ne tens de l'experiència, del tracte amb Terradellas?
El record que n'entenc, bueno, que el Terradellas era un polític. Era un polític liberal, com que la guerra es va perdre per la qüestió dels polítics, nosaltres, bueno, amb el Terradellas, després, bueno, ja vam veure que era un polític, i com que era un polític, tenia que seguir les consignes que els governs els hi donen.
Emilio, hem d'anar acabant. T'acostumes mai a l'exili, Emilio?
Ah?
A l'exili, si t'hi acostumes mai.
Sí, jo m'he acostumat, perquè faig partir de moltes organitzacions i moltes coses, ha sigut dur, com que m'he casat amb una francesa i els meus fills aquí estan i tot això, m'he acostumat aquí.
I a vosaltres, els exiliats, com us veien els francesos al començament?
Ah, molts dolents. Han passat moltes coses molt dolentes. Després ja ho vam veure, perquè la França necessitava mà d'obra estrangera per treballar, i nosaltres, els espanyols, ens vam ficar de seguida a treballar i ens vam ficar de seguida als maquis, i les divisions del mareixal Leclerc estava tot format d'espanyols, perquè a París els primers tancs que van entrar van ser els tancs de Guadalajara i de Guernica, i era Ortiz, era capità allí dintre a l'armada francesa, i estava tot composat de francesos, ai, d'espanyols. N'hi havia un que estava damunt d'un tanc a l'Ajuntament de París, i hi ha un que li va anar a enraonar i li va dir, perdona, diu, perquè jo sóc espanyol, no comprenia el francès. I eren els espanyols, és un espanyol que va prendre el sabre del general de la plaça de París, qui li va prendre el sabre i que li dir, tu vine amb nosaltres, que estarem firmat com París està pres pels maquis.
És evident que aquesta...
Jo tinc llibres, tot això, tinc molta documentació.
Sí, sí, sí.
Que ja t'ho podré fer veure quan la setmana que ve que vindràs. Mm-hmm.
No, és evident que això, aquesta mena d'entrada protagonitzada pels espanyols va ser com una mena d'homenatge que se'ls hi feia. Però a part d'això, diguem-li, pot ser un anecdòtic, ha tingut la República Francesa, l'Estat francès ha tingut algun tipus de reconeixement per la gent que vau estar en els maquis, fóssiu espanyols o francesos?
No, jo no sóc militar, jo vaig marxar a la guerra voluntari, és el més jove de Falset, i hi ha anat, hem tingut moltes medalles i totes aquestes coses, jo no en podria tindre, jo no he volgut mai, perquè sóc antimilitar 100%, i és per això que no he tingut mai ninguna recompensa. Jo, ninguna cosa, perquè no soc antimilitar.
Segueix fidel a la idea, Emilio.
Jo vaig néixer anarcosindicalista i moriré anarcosindicalista.
Molt bé.
Doncs, Emilio, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies i fins a la pròxima.
I ara el Pere finalitzarà el nostre programa amb un episodi interessant i poc conegut sobre l'exili.
La victòria dels sublevats obligà milers de persones a fugir, principalment a França. Els francesos ja estaven avesats, creien, a rebre refugiats espanyols. Ho feren a la tornada de Ferran VII al 1814, a la fi del trienni liberal al 1823. El segle XIX és ric en aquesta mena d'episodis. Tanmateix, allò que succeïa a principis de 1939 no tenia cap paral·lel al XIX. Hom calcula que entre finals de gener i principis de febrer, 440.000 persones creuaren la frontera. Malgrat que les autoritats franceses ja havien estat avisades pels seus propis funcionaris de la imminència d'un èxode massiu de refugiats des de Catalunya, tret de reforçar els controls de seguretat de la frontera, no havien fet res més. Quan a finals de gener ja era evident que calia fer quelcom més, es produïa un episodi molt interessant per entendre les veritables intencions del generalíssimo colpista. El govern francès li va plantejar el 25 de gener de 1939 un pla que havia tingut bona acollida fins i tot a Anglaterra, el govern de la qual no s'havia distingit precisament pel seu suport a la República. El pla consistia en crear dins del territori català una zona neutral on Anglaterra i França garantirien, per una banda, la vida dels que s'hi refugiessin i, de l'altra, el manteniment de l'ordre. En aquesta zona, al ser neutral, es reconeixeria el dret d'asil i seria considerada una zona extraterritorial, és a dir, deixaria temporalment de pertànyer a cap país. Des d'allí es podria organitzar la diàspora. Franco, que amb la seva aviació havia bombardejat sense pietat les columnes de refugiats, evidentment s'hi va negar. No solament volia el poder, volia acabar amb qualsevol que pogués pensar diferent. Volia una neteja ideològica, igual que altres militars de la seva mena han maldat per obtenir la neteja ètnica durant els conflictes dels Balcans, ara fa més o menys una dècada. Alguns d'aquests darrers han acabat en mans del Tribunal Internacional de la Haia. No, Franco no va acceptar el pla i el sud de França es va omplir de camps de concentració que a l'inici no eren res més que trossos de platja tancats pel filferros de plunxes. Antonio Machado, com deia el Toni, no va tenir temps d'arribar-hi. Va morir coll lliure, pocs quilòmetres després de passar la frontera. Per això avui us deixo amb un poema seu adaptat per Serrat i un record per a un altre gallec, o galaico-català, com es definia ell mateix, Rubianes, Pepe Rubianes.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria, caminantes son tus huellas el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino espejo sin nada. Hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe y verso a verso lejos del hogar, con el polvo de un país vecino, al alejarse le vieron llorar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar.
Hem arribat ja al final del nostre programa d'avui. Us esperem de nou a tots el proper mes. Si voleu aportar suggeriments o fer alguna pregunta, podeu trucar al telèfon de la ràdio 977-831-135 o adreçar-vos al nostre correu electrònic laradio@falset.net. Recordeu que el programa es repetirà diumenge a les 6 de la tarda i el dimarts a les 8 del vespre. Us deixem ara amb l'espai al planeta.